Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. I parlem d'impostos. Parlem d'impostos. No és cap secret dir que el nivell de pressió fiscal que estem suportant és molt elevat. Molt elevat. I sabeu el problema de tot això? I és una qüestió populista, però evident. Però evident, és una qüestió evident. Que més enllà d'aquesta pressió fiscal, si t'estan fregint a impostos i tens una pressió important, però trobes un retorn, llavors dius, bueno, quan dic un retorn, estic referint a infraestructures, evident. A les cues en sanitat. Recordem, som la segona comunitat autònoma amb les cues en sanitat més llargues, després d'Andalusia. I amb diferència de la tercera, eh? En educació. Si veus que hi ha un retorn, dius, bé, pues és veritat, estem pagant molts impostos, però és que tenim uns serveis de champions. Tenim uns serveis de que no cal esperar que les persones no es moren esperant una classificació de discapacitat. És una meravella, això. Però, evidentment, això no està passant. Després veus i mires titulars com els que avui molta premsa ens donava a veure, deixava les coses clares, i és que l'IRPF, aquest impost que tots tenim sobre persones físiques, ha marcat el seu màxim històric després d'una dècada consecutiva de pujades. És un rècord. Clar, estem parlant d'un increment de salaris i les pensions, que ha disparat aquest percentatge de la nòmina, que els espanyols destinen a abonar aquest impost. És un 15% de mitjana, aproximadament, no? Clar, problema d'això. I on està el problema d'això? El problema d'això és que aquest gravamen, l'IRPF, porta 10 anys sense adaptar-se a la inflació. Això que fa? Doncs que eleva els tipus sense que el sou hagi millorat. És a dir, si puja el sou, és veritat, està bé, però tenim tot això. No s'aplica directament. És a dir, estem en un estat ric, eh? Espanya rica. És rica, però on va tota aquesta pasta? Si mirem les subvencions, estaríem flipant on va aquesta pasta, on no va. Podem dir on no va. On va ja ho veuríem, eh? Però entrem dins en matèria, que ja sabeu que quan parlem d'economia, quan parlem d'impostos, estem, en el fons, parlant de polítiques. Són les polítiques que cada govern vol aplicar a aquestes situacions. Curiosament, els governs de més esquerra, cada cop més a l'esquerra, són els que posen més impostos. Bé, tots pugen els impostos, eh? Perquè quan el PP va manar, també va pujar els impostos. Però els d'esquerra s'acostumen a fer-ho més i a ampliar aquesta pressió. És una realitat. L'excusa de l'ajut social, bla, bla, bla. Però insisteixo, no es veu el retorn. En parlem amb el senyor Gonzalo Bernardos, que és professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, per analitzar aquesta situació. Gonzalo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Jo estic escandalitzat, Gonzalo. Jo amb això, perquè en el fons tenim un estat ric, però una classe mitjana empobrida. Seria una cosa així, no?
Sí, mira, però una precisió.
Endavant.
Espanya és el segon país de la Unió Europea que més ha pujat el salari mínim. I encara que una part de l'espectre polític i alguns influencers intenten dir que el que cobra el salari mínim, en aquest cas, està tenint una capacitat adquisitiva inferior a la que tenia en 2018, no és veritat.
D'acord.
És veritat que hem tingut una inflació elevada, però clar, és que només la pujada espectacular del salari mínim en 2019, des de 735 a 900 euros, fa que el que hagi guanyat més poder adquisitiu en els últims anys hagi sigut justament el que cobra el salari mínim. Això ha provocat que, en lloc de que el cobraven una part petita de la població, cada vegada el cobra més gent. Però el que sí que és veritat és que nosaltres paguem en l'IRPF dos tipus d'impostos. El primer, el que surt de la tarifa, el segon, el fet que paguem impostos per uns diners que no tenim. És a dir, si a mi em pugen el 3% i la inflació és d'un 3%, que per aquests diners pagui impostos és extremadament injustos, perquè no els tinc. La meva capacitat adquisitiva és abans i ara la mateixa. Llavors, per què m'han de pujar aquests impostos? I la resposta, ja te pots imaginar que és òbvia, perquè la voracitat fiscal de l'administració és cada vegada més elevada. Però compte, que això s'assumeix que és fruit del Partit Socialista. I, en part, en raó, perquè la idea del Partit Socialista és cobrar més impostos i tenir més prestacions. Podríem discutir si tenim o no més prestacions.
Clar, és que aquest seria el què, llavors, és que cobrar impostos, però si notes un retorn en format de serveis, de que, no hi, de que baixen les cues a la sanitat, de millorar, jo què sé, aquestes coses, doncs igual hi ha una justificació clara.
Evidentment, no és el cas. Tenim unes infraestructures ferroviàries que donen fàstic, unes carreteres que no pots anar per al carril de la dreta en les autovies, tens que anar per seguretat per al carril de l'esquerra, una sanitat que imagina't en Catalunya que en el 2008 era el 34% del pressupost el destinat a sanitat, ara és el 23%, en educació en Catalunya del 22% al 17%. Llavors, aquí ja paguem impostos i no rebem el que deuríem rebre. Però fixa't, el Partit Popular també va pujar els impostos. En Mariano Rajoy, durant tot el seu periple, excepte un any, en l'any 2015, no va aplicar la deflactació de l'IRPF. Quan el va estar, el Partit Socialista, en els darrers 20 anys, només ha baixat, només ha deflactat la tarifa un any. Saps quin any? Any d'eleccions.
Bye.
Zapatero en el 2008, carai. Mariano Rajoy en el 2015. Quan toca eleccions, escolta, aquí ja ens tornem més sensibles, els polítics, amb el impost inflació, per la senzilla raó de que necessitem un argument electoral. I aquest és un argument electoral que ven molt.
Llavors, l'any que ve, que és any d'eleccions, igual ens toca una deflactació de l'IRPF.
Ho dubto.
Ah, sí?
Ho dubto moltíssim. En primer lloc, perquè aquest és el govern més esquerrà de la història que hem tingut. En segon lloc, perquè la idea, bàsicament, és recaptar més per obtenir més gent que li donarem una subvenció i gràcies a aquesta subvenció ens votarà. Perquè pensar que en matèria econòmica, doncs, el PSOE és el principal partit que governa, però el que ha posat la ideologia ha estat Sumar. Perquè Pedro Sánchez, que li anomenaven el liberal en els seus anys, que era un regidor de l'Ajuntament de Madrid, doncs ara és el més esquerrà dels esquerrars. Ha agafat la ideologia de Sumar i Sumar, bàsicament, és un partit peronista. És a dir, recapto molts impostos per agafar i tenir molta gent que depèn de les meves subvencions i aconseguir vots.
Carai, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Es increíble, tot això. És demolidor, això que estàs explicant, Gonzalo?
Sí, però...
És demolidor, és demolidor.
És la política.
Ja. Ja per tancar el tema IRPF i impostos, fins quan pot durar aquesta elevadíssima pressió fiscal que tenim?
Mentre tinguem aquest govern, continuarà. Això també forma part del que són els polítics i forma part de la tendència que hem vist pràcticament en els darrers 50 anys. Un polític quan és més important? Un polític és el més important quan més diners té per repartir. Més gent li farà la pilota, més gent anirà darrere d'ells, més voluntats podrà comprar i, per tant, el que necessita és recaptar molt per poder generar molt. Què és el que fan moltes autonomies? Moltes autonomies el que fan no, és cada vegada proporcionalment destinar-li menys a sanitat, educació, infraestructures i més a control social. Tu, quan la gent depèn de les teves subvencions, tu pots dir, ara Tots a favor del dret a decidir. I tots estaran a favor del dret a decidir, fins i tot els sindicats, que li va la vida a les subvencions. I això ja saps el que va passar a Catalunya. La societat es mou a favor del dret a decidir. Una entelèquia. Però les subvencions són els primers. El govern corresponent, i no només és el de Catalunya, ha aconseguit el control. I fixa't, què és més important per un polític? Destinar-li diners a la societat a través de la sanitat o l'educació, o destinar-li a determinats col·lectius perquè no m'emprenyin, em votin i es manifestin quan jo li digui i soni el xiulet al segon, que és el que han fet en els darrers anys.
Senyor Gonzalo Bernardos, professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta petita masterclass que ens has fet sobre impostos, molt amable.
Un plaer.
Una abraçada.
Gràcies.
Cuida't. Adéu, gràcies. Nada más que decir, nada más que decir. Cadascú que pugui treure les seves conclusions, no, con mis sandeces no voy a manchar el que ens acaba d'explicar el Gonzalo Bernardos. Va, que de seguida parlarem d'una altra història i parlarem d'una altra llista d'espera. La llista d'espera per treure's el permís de conduir, per examinar-se. És que a Catalunya, d'altra cosa no sé, però de llistes d'espera en sabem un munt.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros hasta el 26 de abril.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 85.000 persones a Catalunya esperen avui poder examinar-se del carnet de conduir. Veus? És que a Catalunya tenim cues llargues, estimats i estimades. I aquí no hi ha doble sentit, és literal en aquest cas, però molt llargues en aquest cas. 85.000 persones per examinar-se del carnet de conduir. És una xifra... M'ho prenc a conya, però és que no té res de conya de barrera tot això. És una xifra molt elevada, molt elevada, molt elevada. És l'equivalent a tota la producció anual de permisos en una província com Barcelona. 85.000. I el més preocupant de tot això és que no és un problema nou. I de fet, és veritat, no és la primera vegada que en parlem d'això, perquè fa anys que s'arrossega i continua empitjorant. Però què està passant exactament? Què està passant exactament? La clau de tot això és la manca d'examinadors de trànsit. N'hi ha menys dels necessaris. I això està generant, doncs, un coll d'ampolla. Bàsicament, és això, ni més ni menys. Menys examinadors vol dir menys proves cada dia i això fa créixer de manera constant la llista d'espera. Per intentar entendre-ho una mica millor, abans cada examinador feia unes 13 proves diàries. Després de diverses mobilitzacions del col·lectiu, doncs aquesta xifra es va reduir a 12. Tampoc és una qüestió gaire bèstia, no? Pot semblar un canvi petit i, de fet, ho veus, no? Hem baixat només una. Però si sumen que també hi ha menys examinadors en actiu, llavors aquesta reducció amb menys examinadors al sistema es desborda. Milers d'alumnes acumulats sense poder fer l'examen pràctic. El Sergi Tor, precisament, està amb un d'aquests alumnes que està esperant fer exàmens, en tot cas. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, José Miguel. Doncs sí, som a la sortida, hores d'ara, del punt d'examinador de la ciutat de Lleida, perquè cada divendres hi ha exàmens del carnet de conduir a tota Espanya. S'estan produint aquests exàmens, els nervis habituals, tothom ha passat per això, els que tenim carnet de conduir, ja sabem el que és, i a més a Catalunya que hi ha aquest retard respecte al que és la teòrica amb la pràctica per la falta d'examinadors, que ara en parlarem, per la denúncia que està fent l'Associació d'Autoescoles de Catalunya, i els afectats són els alumnes. I aquí tenim l'Eric, que és d'Agramunt, una població a uns 50 quilòmetres de Lleida. Eric, benvingut, bon migdia.
Hola, bones, com esteu?
Per cert, tots els que sou de fora de Lleida, fins i tot Agramunt, que està a uns 50 quilòmetres, famós pels seus torrons, Eric,
sí, exacte.
Heu de venir aquí a la capital per fer...
Sí, bueno, sí, quedem a Agramunt i d'Agramunt agafem el cotxe i anem a fer la ruta habitual de Lleida, de l'examen.
Sí. Però aleshores són moltes hores, no?
Bueno, sí, jo faig de 8 a 1. De 8 a 1 les pràctiques i depèn de com vagi, pues, anem fent.
Ah, i has de venir d'Agramunt aquí a Lleida per conèixer els carrers de Lleida,
exacte,
la circulació,
exacte,
de Lleida, exacte, per passar l'examen.
Per conèixer les senyals i tot, bueno, cotxes i com va tot, i llavors a l'examen ja, quan ho sàpiguis tot, pues, a veure si hi ha sort i a proves.
Com està tot per demanar descentralització, no? Que es pogués fer potser a Tàrrega, que està,
exacte,
molt més a prop, no? Però
ojalà.
Això és impossible.
No, això és... A veure, jo crec que es fa millor Lleida perquè, clar, Lleida... Hi ha més trànsit, hi ha més persones i pel dia a dia, pues, va millor això. Perquè si fos a Tàrrega, jo crec que seria més fàcil i no... No sé com explicar-ho. Que...
No, jo diria per les hores, no? Que de 8 a 1 li has dedicat,
sí, bueno,
tot el matí.
Sí. Bueno,
però... un de Lleida fa de 10 a 11 a la pràctica,
sí,
i fa una hora, no? Bé,
total,
aleshores, tu com vas acabar la teoria, Eric?
Hòstia, ara vaig acabar la teoria jo crec que farà uns 3 mesos, una cosa així. 3-4 mesos, sí, aproximadament.
Gairebé 4 mesos.
Sí, aproximadament sí.
Clar, hi ha un període molt llarg entre que acabes la teoria i que t'examines.
Però clar, acabes la teoria i t'han de trucar de l'autoescola per a veure si tenen plaça i els dies que et va bé tu i a l'autoescola i a veure. I quan compagines els dies, doncs llavors ja pots començar a fer pràctiques i pots començar a fer coses ja.
Sí. El problema és que no hi ha aquesta continuïtat.
Exacte, bueno, ara per el que tinc entès ja hi ha moltes... Hi ha molta espera de l'examen i per fer les pràctiques, però, bueno, a veure, amb paciència tot es fa.
Amb paciència,
sí,
no?
Sí, exacte, amb paciència i bona lletra.
El que passa és que també és un servei que pagueu.
Sí, exacte, sí.
Aleshores demanes, sí, ja que paguem, que hi hagi un bon servei.
Oh, clar, bé, per demanar...
A la DGT,
sí,
no?
Sí,
a la
exacte, DGT. Sí, 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 sí.
Aquest temps d'espera, tu, si no necessites el carnet per treballar, no t'ha significat cap inconvenient a nivell,
bueno,
personal?
Clar, per treballar m'aniria bé, perquè ja vaig parlar amb d'això i, clar, el carnet, el necessito, el carnet. El vull ja per treballar i d'això i a veure.
És a dir, has perdut potser la possibilitat d'una feina a causa d'aquesta espera?
Bueno, no l'he perdut, però sí que estan esperant que tingui el carnet i per a veure quan tingui el carnet començar l'empresa i anar fent.
Perdona la pregunta, que és molt personal i no vull ara ficar-te més pressió. Nervis de cara a l'examen?
Una mica bastant, eh? Jo,
sí,
soc molt nerviós amb això i ojalà em vagi bé l'examen i aprovi i llavors m'ho trec de sobre ja.
Bueno, tranquil, jo he aprovat, eh?
Sí?
Fa molts anys. I crec que, José Miguel, tu també vas aprovar, no? Perquè això ho hem de passar,
sí,
tots. Vas aprovar o no, José Miguel?
Sí, vaig aprovar i vaig aprovar la primera, a més. Vaig tenir la sort de que l'examinador em coneixia de quan treballava a la tele... Em coneixia i llavors m'anava mirant tota l'estona pel mirall, pel retrovisor, fin, la siguiente a la izquierda, la siguiente, y me anava mirant. I llavors en aquell moment em diu, tu no salies en la tele? Però bé, sigui com sigui, tan teòrica com pràctica, la primera, Sergi. Sergi?
Veus, Eric, tothom ha hagut de passar per això, eh?
Sí, tal.
Però bé, una mica de tranquil·litat va bé.
Sí, tranquil·litat. Clar, els nervis sempre són punyeteros, els nervis. Els nervis, me cago en dret, fan passar una mala jugada.
Sí, a vegades hi ha coses del trànsit amb l'examen que no depenen de tu, eh?
Sí, exacte.
Un peató que creua malament, exacte. Un vehicle que es creua...
És el que em preocupa més. Sí.
Ja que has estat tan amable, bueno, et deixem molta sort. Sort a tots els que passen aquest examen.
Pues merci, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Eric, i molta sort, evidentment, per l'examen. Sort a totes les persones que ara estan passant aquests exàmens per tot Catalunya. No és un moment fàcil, depenen de moltes coses, i tant de bo, doncs, que hi hagi aprovats. Perquè tornar a repetir examen, ja sabem el que significa. Més temps, més diners, més nervis i, al cap i a la fi, més malestar.
Sí.
En aquest cas, també per la queixa de que la Direcció General de Trànsit no està assumint tot el que seria la demanda que hi ha actualment a Catalunya. José Miguel.
Gràcies, Sergi. Correcte. Tot i la cua que continuarà augmentant en aquest cas. Va, que de seguida arribem a 2:15 de dues del migdia. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, l'actualitat esportiva, amb un espanyol al caigut del llibre. Malauradament, això s'ha d'espavilar. És una qüestió més mental que no pas de joc, ja, eh? Perquè és una qüestió de cap. Va, de seguida fem tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió,
totalment.
Però Girona. Per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest 24 d'abril. Què tal, com esteu? Això és Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantadíssim de parlar amb vosaltres. I per començar fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Poques històries, perquè és molt temps de primavera. Per fi es regulen una mica les temperatures i estem en un procés primaveral. Això sí, per sobre encara de la mitjana del que tocaria. Però bé, no són les calorades que teníem de fa un parell de dies, no? I ahir notaven com baixaven les temperatures i això es mantindrà durant aquest divendres a la tarda, on esperem un predomini del sol a tot el territori, a excepció d'alguna evolució de pluges cap al Pirineu i per a Pirineu Occidental. Demà dissabte la fotografia serà molt semblant a la d'avui. Ens aixecarem amb un predomini del sol, bàsicament. Alguns núvols cap a Pirineu i Terres de l'Ebre, però en general és un ambient molt de primavera, amb unes temperatures més ajustades al que toca per l'època, no? Demà dissabte per la tarda sí que esperem un altre cop una evolució de pluja en forma tempestuosa a que és Pirineu central i occidental i prepirineu. Aquí serà el que... I el diumenge la fotografia és tres quarts del mateix. Pel matí, predomini del sol, algunes boires, alguns núvols que quedaran per ahí perduts, però de cara a la tarda tornaran aquesta evolució de tempestes i pluja cap al Pirineu i Prepirineu. Són aquestes tempestes molt, molt de la primavera. Bàsicament, quasi és un calco dels tres dies. Dit això, les temperatures es mantindran. Més o menys som les per sobre del que tocaria, però més o menys són temperatures molt, molt de l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha alguns accidents que compliquen puntualment les circulacions. Comencem situant a la C32, Arenys de Mar. Hi ha un accident que talla dos carrils de la calçada en sentit nord, en sentit Tordera, i l'incidència provoca retencions des de Sant Vicenç de Montalt. També destaquem a la C14, a la demarcació de Tarragona, a l'altura de Vilaverd, s'ha circulat a través de pas alternatiu per un camió avariat. I pel que fa als accessos més immediats a Barcelona, també destaquem a l'autopista P7 a Martorell, un carril tallat per un vehicle que està avariat ocupant un carril en sentit nord, en sentit Girona, i acabarem situats a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda de l'altura de la carretera d'Esplugues. Hi ha un carril tallat en sentit Llobregat per un accident, i també veiem aturades a la ronda litoral, a la zona portuària de Bon Pastor, en sentit Trinitat, i acabem situats a la Pota Nova, Santa Coloma de Gramenet, on també hi ha un quilòmetre de retenció d'entrada a Barcelona. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Bona tarda, que tinguis un bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Bé. Bona tarda, encantat de parlar amb tu.
Igualment,
José Luis.
Sempre és un plaer.
Bé, d'entrada, acaba, tanquem una jornada de Lliga i ja comença una altra.
Sí, és que això és un no parar, és un no parar, eh?
Non stop.
Javier Tebas Medrano, no es preocupi vostè, que la propera setmana no tenim jornada intersetmanal, eh? La cosa començarà divendres, 1 de maig, festa del treball, amb el partit del Girona. El Girona li ha tocat el rebre de tenir el seu partit de Lliga divendres vinent, que, tornem a recordar, és 1 de maig. Ja, escolti, abril ja està a punt de passar la història, això va molt ràpid.
Ens queden 4 dies, sí,
Ens queden 4 dies i 6 jornades de Lliga.
Que des que acabes de fer la mili, acabes el servei militar, els que tenim certa edat, i a partir d'aquí el temps corre, que és una cosa...
Va volant.
Va volant, eh?
Va volant. Però,
va volant, eh?
Sí, però sí. Això és una... És una...
Veus, això, eh?
Sí, no, però jo li explico. Ara...
M'he anat de tema completament, ara
sí,
mateix.
Sí, vostè em provoca...
He tallat d'una manera...
I vostè em provoca i jo surto de tema.
He ensenyat capote i Gil le cuesta muy poco.
I jo surto de tema. Què és un any per una persona, per exemple, de 20 anys? Un any per una persona de 20 anys és un 20è de la seva vida.
Sí.
És a dir, un 5% de la seva vida. Un any d'una persona de 20 és un 5% de la seva vida. Un any d'una persona de 50... Per això tenim la sensació de que com més gran et fas, més ràpid passa el temps.
Serà això, sí,
i
sí.
I com vas deixant molt i molt i molt enrere, se t'obre aquest ventall per la nostàlgia.
Molt bona reflexió.
Va, enfoquem cap endavant.
Sí.
Real Madrid, Betis-Real Madrid, aquesta nit a les 9. Pendents de si punxa o no l'equip d'Arbeloa, per tornar a fer els càlculs de cara al títol de Lliga Matemàtic del Futbol Club Barcelona, que jugarà demà dissabte al camp del Getafe. Hansi Flick ens ha castigat avui, perquè
per què?
Normalment les rodes de premsa del tècnic alemany comencen a aquesta hora,
sí.
Si fa no fa, o una mica abans, doncs avui parla a 2:45 de la tarda.
Vaja.
Què hi farem? Bueno, bueno. Però estarem atents, eh?
A Sportscope tindrem totes les declaracions.
Tindrem complidament a Sportscope, sí. El bo i millor de la roda de premsa de Hansi Flick, que, recordem, no podrà comptar ja amb tot el que queda de temporada amb Lamine Yamal lesionat al bíceps femoral de la seva cama esquerra. Mentretant, el que s'ha ficat en un embolic i comença la jornada, comença a barra la cava, perquè fins dilluns no torna a jugar, és l'Espanyol de Manolo González. 1-0 ahir, derrota a Vallecas.
És una qüestió ja més mental que de futbol, eh?
Absolutament.
Fallar un penal...
Absolutament.
I si fem futbol
ficció... Una ocasió claríssima, però claríssima de Pere Milla.
Correcte.
És veritat que Dimitrovic va ser ahir el millor jugador de l'Espanyol.
Sí, sí, va treure algunes miraculoses, eh?
Efectivament. Però és que són 15 partits sense conèixer la victòria. Cap equip de Lliga en un any natural firma pitjors números que aquest Espanyol de 2026, que està rememorant els números del Zaragoza de 2013.
Quin contrast de la primera volta i la segona volta, de l'Espanyol.
Que, per ser, el Zaragoza de 2013 va perdre la categoria.
Esperem que no sigui el què.
Tot això ens aboca a un Espanyol-Levante dramàtic. Dilluns a les 9 de la nit a Cornellà-Prat. Ara sí, ja amb el tècnic blanc i blau, Manolo González, preocupat.
Òbviament estic preocupat perquè no guanya, perquè l'equip no guanya, estic preocupat perquè amb poca cosa, per dir alguna cosa, et fan mal i tu necessites arribar moltes vegades, centrar moltes vegades, moltes situacions per arribar i fer mal arribar. A partir d'aquí el que toca seguir treballant és a casa, però òbviament clar que estic preocupat després de molts partits sense guanyar.
Normal.
És que, clar, el Levante va obtenir un resultat positiu en aquesta jornada guanyant 2-0 al Sevilla per acabar d'embolicar una mica més la troca de la part baixa de la classificació, on no respira tranquil. No respires tranquil amb 38 punts, com no respira tranquil el Girona, que té desplaçament al camp del València, que és un altre equip que estava en aquesta situació de miro cap amunt, miro cap avall, al final miro una mica més cap avall que no més cap amunt, i resulta que el Girona doncs està amb millors sensacions que l'Espanyol.
Millor dinàmica.
Amb millor dinàmica, sí, sí, que l'Espanyol, però no pas aritmèticament amb la mateixa situació que el conjunt blanc i blau. Diu l'Alberto Díez que no hi ha canvis a la combo de Michel Sánchez, un Michel Sánchez que ja ha complementat la seva roda de premsa.
Hem de pensar que demà hem de fer un gran partit i que necessitem que tothom tinga el cap que patirem, no demà, sinó tots els dies, que tots els partits que queden. Com a equip, com a club, com a ciutat, com a província, hem de mirar que per continuar en primera divisió haurà patiment i hem d'estar junts. És el que demano, només. Estic convençut de que arribarem a l'objectiu.
Ja estic veient aquests titulars digitals, eh? Mitchell, dos punts, patirem.
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 Patirem. És que hem vingut aquí a patir.
Hem vingut a aquest món, en aquest món, en este valle de làgrimes,
sí,
hem vingut a patir, eh?
És veritat que patirem, però si compares el Girona de
la dinàmica és
com
molt
al principi,
diferent.
La diferència és absolutament brutal. És per pensar en positiu.
Jo tenia un amic que em deia això, que els equips són dinàmiques i calendari.
Mira l'Espanyol i mira el Girona, és com ha canviat les dinàmiques dels dos, eh? És
dinàmiques
absolutament brutal, eh?
Bueno, en tot això, Vinga. I per tancar el bloc de futbol, el Barça femení en ruta cap a Munic, Champions, semifinal de Champions femení davant del Bayern de Munic, aquest cap de setmana, sense novetats a la llista de Pere Romeu. Recordo que a la fase de Lliga el Barça li va fer 7 gols al Johan al conjunt bavarès. I en bàsquet, la cita al Principat de Mònaco, 8:15 de la tarda. Mònaco-Barça, play-in de l'Eurolliga. Si guanyes...
Quin palpito tens d'això?
Que guanya el Barça.
Que guanya el Barça, sí.
Sí.
Ho tens molt clar, no?
Ho tinc claríssim. Vostè visualitza...
Igual de clar quan el Barça de Flick eliminaria l'Atlético de Madrid? És el mateix pàlpito i ho tenies igualment de clar?
És diferent perquè són esports diferents i equips diferents.
Ah, vale, d'acord. Vale, doncs ja està.
Esports diferents i equips diferents. Li recordo que el Mònaco té 8 jugadors només disponibles.
Ostres.
Per una situació econòmica delicada del conjunt del Principat. Un problema aquí, hi ha gent que no cobro i marxo, i han marxat, i que, vaja, si vostè visualitza el Barça fora dels play-offs de l'Eurolliga, escolti, m'ho explica i tant.
Vale.
Partit, insistim, a Caixa o Faixa,
sí, sí.
8:15 d'aquest vespre, Mònaco Futbol Club Barcelona. I és notícia també en plana poliesportiva que torna al Mundial de MotoGP. I tenim Gran Premi a Espanya, i tenim Gran Premi al Circuit de Jerez, amb Marc Márquez obligat a recuperar terreny després d'un mal començament de Mundial.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
Igualment, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres i donarem, evidentment, us explicarem que ha dit Hansi Flick en aquesta roda de premsa que comença a 3:15 a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, ens relaxarem una mica i, a més, mirarem cap a... Sabeu allò de mal de muchos consuelo de tontos? Pues és una mica així. Mirarem, si penseu que políticament aquí estem malament, que bé, no estem per llençar coets, tot s'ha de dir, mirarem cap a fora i mirarem els Estats Units. Estan molt pitjor que aquí, eh? Però molt pitjor. I en qüestió de llibertat d'expressió i llibertat de premsa, la qüestió encara està pitjor. Tot això ho enllaçarem amb una cosa i ho mirarem a través d'un mirall. La compra la compra de la Warner per part de la Paramount. 110.000 milions de dòlars. On està el secret de tot això? La Warner té la CNN. La CNN és el mitjà més crític amb l'administració Trump. La Paramount és molt pro-Trump. Però entrem de seguida més en detalls aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Cope en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Sin margen de error.
Pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castellanos. Castaño.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
110.000 milions de dòlars. Ahir, els accionistes de la Warner Bros., una empresa que porta, per exemple, té la Harry Potter, per posar un exemple, van aprovar ahir, dia 23, la venda de la companyia a Paramount Skydance. Però què hi ha darrere de tot això? De què o no podem sortir beneficiats? Què hi ha davant de tot això? Parlem amb el senyor Edgar Noia, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat CEU Abat Oliva. Edgar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Cruz.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Edgar. Bé, al final això? Això què? Què significa? I com ens afecta aquesta compra des d'un punt de vista d'oci?
Mira, Com a titular seria que Silicon Valley ha comprat Hollywood.
Silicon Valley?
Silicon Valley. Perquè això és un tema que té molt entrecijo i sí, molt fil conductor.
Ah.
Qui ha comprat... El 2025, un senyor, un tal Larry Ellison, va comprar Skydance, la productora que tenia, va comprar Paramount en l'agost del 25. I amb això va comprar el catàleg de la CBS, MTV, Paramount i uns quants més. D'acord? Ho va comprar només per al flux de caixa que tenia. Aquest senyor, el Larry Ellison, és un exproductor frustrat, un actor força mediocre, però l'interessant és qui és el seu pare. El seu pare és David Ellison, que és el propietari d'Oracle.
Ostres!
Oracle és l'empresa cotitzada a borsa amb un valor bursàtil de 500.000 milions de dòlars.
Home, és una gran empresa, sobretot de software informàtica. Sí, sí.
Això mateix. Doncs qui ha apalancat l'operació, qui ha financiat l'operació és el pare de Larry Ellison, avalant en 40.000 milions de patrimoni personal l'operació.
Però aquesta pasta, vull dir, està molt bé, però quan tu compres una empresa és perquè suposo que has de treure profit més enllà de les seves aptituds com a, com a actor, clar, com a productor. A, vull
això,
dir...
això és el més interessant. S'ha comprat sense posar ni un sol euro.
Oh, i llavors d'on ha sortit la pasta? L'ha posat el seu pare?
No, l'ha posat als bancs.
Als bancs?
Sense haver ficat el Paramount ni un euro. És una qüestió que se'n diu en el món, en la jerga habitual, seria l'apalancamiento, que és comprar amb ingressos futurs previstos que tu creus que generaràs amb la companyia que compres. I per què ha fet Paramount la compra de Warner? Ha fet la compra de Warner perquè Paramount té un catàleg molt bo, però té un sistema tecnològic molt antic. I amb això què ha comprat? Amb això ha comprat HBO, Max, CNN, el catàleg de DC Studios, la biblioteca històrica que és gegant, i esports i xarxa de cable. D'acord?
Ostres!
Clar, l'operació és superinteressant en el sentit de que només es embutxucaran, només, a veure, dels 110.000 milions que costa l'operació, desembutxacaran 17.000, i el que més és amb fluxos de caixa futurs que es preveuen que farà la companyia.
Ostres, eso lo compro y ya te lo pagaré. O sea, es una cosa así, tú poses la pasta y ya te lo iré pagando conforme vagin ingressant, no?
Això mateix, jo et faig un projecte, d'acord, al banc, li presento al banc i dic, escolta, el capital de fons futurs o deute corporatiu futur avalat per les pròpies accions de la companyia i les accions de la companyia avalen l'operació i si baixa les accions tinc que fer front a aquesta deuta, però al mateix temps, com que tindré unes múltiples futurs, això és el que justifico, que generaré de caixa i amb això em podré fer el retorn d'aquest diner que tu em deixaràs.
Home, però jo he d'entendre que un banc, quan et deixa pasta, és perquè ja t'ha fet un estudi i sap o té unes mínimes garanties de que tot això tindrà un retorn en positiu.
Efectivament.
No sé si li ha fet un estudi de mercat al banc per dir-li, vale, d'acord, estic d'acord amb tot el que m'estàs dient, suposo que sí, no?
Sí, ha fet un business plan, l'ha presentat i a més tens darrere el pare, que és qui avala també l'operació amb 40.000 milions.
Bom, clar.
Un aval personal.
És curiós que...
Aquí
digues. No, endavant, perdona.
Aquí el curiós és com acabarà dintre del catàleg la CNN.
Oh.
CNN és propietària de Warner Bros. És propietària de CNN. I CNN és com bé saps, possiblement el medi de comunicació més crític cap a l'administració Trump.
Correcte.
Doncs el senyor Ellison, pare, és íntim amic d'en Trump.
Llavors s'ha acabat CNN com a mitjà crític de l'administració Trump.
Pinta que sí. I aquesta operació ha de ser aprovada per l'administració Trump, perquè
clar,
és una concentració de mercat.
Aquí anava jo a parar, era una de les preguntes que tenia aquí per fer-te, és clar, això no significa, és que estem parlant de gegants importants, i això no significa una concentració excessiva i en perjudici de la competència?
Correcte. Aquí, segurament en Espanya, la Comissió Nacional de la Competència no l'aprovaria, però en Estats Units depèn de l'administració Trump. Per tant, s'aprovarà sí o sí, perquè és el primer interessat. Tenint en compte que l'administració Trump està molt lligada amb tot el que és Silicon Valley, el seu vicepresident ve del món de Silicon Valley i és el que ha aixecat el que és la pasta per financiar part de la campanya també d'en Trump. Clar, si tot té un nexe d'unió.
Sí, sí, sí. Aquí seria, en qüestions televisives i d'informatius, seria com si mitjans privats com A3 Media i Mediaset es juntaren en una, no? Seria dos gegants del mitjà
un monstru.
I crearien un monstre importantíssim,
un
monstru, no?
El que passa que l'operació en tant per si té sentit perquè Paramount té un catàleg, com t'he dit, molt bo,
sí.
Però està molt, molt desfasada en tot el que és la part tecnològica. Fer el que tindríem que fer tardaria com a mínim 10 anys. Comprant Warner, el que fas és adaptar i guanyar 10 anys d'integració i de posar... el dia.
Però, escolta, i per què Netflix ha dit que no? Perquè Netflix estava molt interessat i en tot això i al final ha dit, mira,
perquè
que
Netflix va sortir... Sí, totalment. Netflix va sortir una notícia que estic parlant de fa 6 mesos, en la qual l'administració Trump aprovava l'operació, no més que aprovava, donava suport a Paramount. i s'hagués trobat amb el problema que Netflix no hagués tingut el recolzament de l'administració, per tant l'operació no hagués sortit.
Senyor Edgar Rolla, professor d'Economia i Empresa de la Universitat CEU Abat Oliba, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens ha fet aquesta fusió i tot el que hi ha un cop destapes l'olla i dius, ostres, el que hi ha aquí més... va més enllà de les pel·lis, va més enllà de les pel·lis, eh? Una abraçada molt forta, Edgar, molt amable.
Igualment, tingueu bon cap de setmana. Adéu.
Adéu, gràcies. No em digueu que no hi ha un què darrere de tot això en quan pares a analitzar la situació. Va, que de seguida pararem de viatges. Ja aprofitant això, aquesta situació i aquest peu que tenim posat en el cinema, aprofitarem que ve aquí el Sergio Parra, que és viatger autònom, per xerrar d'un viatge cap a Avatar. Però abans, no sé fins a quin punt heu rehabilitat la casa vostra. Doncs si has canviat finestres, aïllat façanes o millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020, si és així, això t'interessa, perquè dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Sí, tal qual. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No t'ho pensis, rehabilitar casa teva és un bon pla.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues vamos a viajar con Sergio Parra, un autónomo, viajero, lo cual le da las dos ventajas, ser autónomo y viajero. Viajero, todo el mundo le gusta viajar. Siendo autónomo, pues depende cómo. Sergio Parra, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
Un placer.
Y esperando a ver dónde nos llevas hoy de viaje.
Pues vamos a hacer un viaje ligeramente cinematográfico, si quieres.
Ah, pues está muy bien.
No sé si conoces la película Avatar, supongo que sí, que la habrás visto.
Sí, la he visto. Vi la primera, ya está, se acabó.
Ah, ¿no viste más?
No, me da un poco de pereza.
Bueno, haces bien. La 2 no está mal, la 3 es un... yo me dormí en el cine directamente.
La primera me gustó mucho, no era mal, la tecnología que se utilizaba, sí. El planteamiento, ecologeta, pero ya esto ha ido a más. Planteamiento woke que no va conmigo.
Exacto. Bueno, pues no sé si recordarás que había en este planeta... Pandora,
sí.
Una especie que eran los pitufos azules, básicamente.
Sí, muy altos. Muy cara de gato, una cosa así.
Sí, se llamaban Naví.
Naví, sí.
Y básicamente tenían una especie de red neuronal de árboles a los cuales ellos se podían conectar con su cola.
Sí, señor.
¿Vale? Y de ahí, bueno, pues...
Se recargaban y se conectaban.
Conectaban con las almas. Sí,
efectivamente, una cuestión demás. Así súper, súper guay.
Exacto.
Bueno, desde entonces abrazo mucho los árboles cuando voy a la montaña.
Haces bien.
Por si acaso.
Haces bien. Además, está muy de moda esto de abrazar árboles.
Sí, ¿eh? Sí. Tiene un qué, una conexión, básicamente. Bueno, eso sí, si te lo crees.
No sé si al árbol le va a gustar tanto que le abraces.
No, al árbol no le hace ninguna gracia. Bueno.
Pues he descubierto un equivalente a esta red neuronal de Pandora. Y además, fíjate qué curioso, que está en un lugar que se llama Pando.
¿Y te conectas con la cola?
Creo que no. A lo mejor se puede...
Bueno, con la cola me refiero... A ver, entiéndanme, no he soltado algo que no debía haber soltado, pero por ahí vamos. No pretendía hacer un chiste fácil. Pero me refiero a los animalitos, si se conectaban o
yo, haciendo... Yo creo que no. Va,
explícame cómo va esto de la conexión esta.
Fíjate que James Cameron, el director de Avatar, a lo mejor se inspiró un poquito en este lugar, porque ¿sí? Pandora, Pando, yo creo que hay bastante similitud en el nombre. No hay que ser muy listo para darse cuenta.
Bueno, para darse cuenta de dónde van las cosas.
Bueno, pues esto es Pando, que es una localidad que está en Utah, en Estados Unidos.
Sí.
Y entonces, cuando llegas allí, básicamente ves un bosque, que a simple vista parece un bosque de 47.000 álamos, pero en realidad, atención, estamos viendo un único organismo vivo, porque todos esos árboles están perfectamente conectados a un sistema de raíces genéticamente idénticos. Es decir...
O sea, es un mismo árbol.
Es un mismo árbol que se ha ido transformando y clonando a sí mismo en muchísimos árboles y todos están conectados bajo tierra.
¡Guau! ¿Y cuándo se descubrió esto? Porque, claro, imagino que en principio tú vas ahí y ves un bosque, simplemente,
claro,
¿no?
Esto es lo de siempre, que tú a primera vista no ves nada, como la semana anterior, que ves una piedra.
Y ya está, y se acabó. Pero la que... ¡Ostras! Entonces, qué interesante, ¿no?
Esto. Claro, estamos hablando además de que es un árbol que se clonó a sí mismo se ha calculado durante 80.000 años. Estuvo 80.000 años y dale, dale.
Venga, va.
Venga, a trabajar.
Dale, perico el turno.
Hasta que al final ha conseguido expandirse en 43 hectáreas. O sea, 47.000 árboles, que es un único árbol. O sea, si le dejamos libre, a lo mejor acaba...
colonizando el planeta entero,
exacto,
¿no? Pero qué maravilla, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y esto no se está estudiando ni están mirando cómo lo ha hecho el bicho este para hacer esto.
Es un organismo único, como te digo, porque es, de hecho, está considerado por muchos, junto con la gran barrera de coral, como el organismo cohesivo, casi único, más grande del mundo. Pero sin duda es el más masivo o el más pesado, porque estamos hablando de un organismo que tiene una masa de 6.000 toneladas. Es decir, que de algún modo es el ser vivo más pesado de la Tierra, superando también a la ballena azul, que
sí, sí,
está
sí,
considerado
sí.
la...
¿Qué nombre has dicho que tiene este parque?
Pues no tiene un nombre.
¿No tiene un nombre?
Si quieres lo ponemos.
Ostras, ahora me pones en un compromiso.
Es que claro, yo creo que el nombre de... Es el nombre del lugar.
Será Pando.
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 Porque claro, todo el lugar es el bosque.
Claro.
El bosque de Pando.
El bosque de Pando.
Entonces,
suena hasta de cuento y todo. Bueno, Pandora suena, pero aparte de eso, claro, suena hasta de cuento el bosque de Pando.
Claro. De hecho, Pando viene del latín. ¿Y qué significa Pando? Significa...
¿Qué?
No, te vas a esperar por si lo sabías.
No lo sabía, no.
Es el latín antiguo,
no,
está oxidado, ¿eh?
No, ahí yo es que soy más de números.
Vale. Bueno, pues Pando significa en latín yo me extiendo.
Pando.
¿Has visto, eh? Qué bien buscado el nombre.
Bueno, pero bien buscado, entonces es un nombre moderno porque ya lo sabían. ¿Cuándo se le puso el nombre o
qué? Acá, buena pregunta.
Pero claro, que le pone el nombre es que ya lo sabe, ¿o sí, no? ¿O es que vio tantos álamos que dijo, mira cómo se expanden, pues Pando?
Esto no lo sé, ahora habría que investigarlo.
Y es más, el que lo puso sabía latín.
Sí, muchas casualidades veo aquí, ¿eh?
Aquí
hay algo raro.
Hay una alineación, ¿eh?
Hay algo raro, sí, hay que investigarlo. Bueno, a lo mejor es una casualidad, sencillamente, que se llamó Pando porque es un nombre bastante común. Y da la casualidad que dice, yo me extiendo porque vieron como un bosque muy extendido, muy grande, muy bonito o algo así. Y luego se descubrió... A lo mejor incluso el propio nombre propició que los investigadores dijeran, ah, ¿qué bosque más cohesivo, más bien? Todos los árboles parecen muy similares entre sí. Vamos a investigarlos y descubrieron que era un único árbol.
Muy bien, muy bien.
En cualquier caso, si nos apetece visitar Pando, sigue estando allí, esperándonos. Aunque a lo mejor hay que darse un poquito de prisa, porque hay una amenaza que podría acabar con Pando.
¿Qué? ¿Un escarabajo? ¿Un bicho? ¿Una plaga? ¿Un incendio? ¿Lo vamos a talar?
Pues es una cosita que aparentemente parece muy bonita. Aquellos que hemos visto Bambi, por ejemplo.
Sí.
Mira qué bonito, ¿no?
Los cervatillos, sí.
Pues no, los cervatillos están comiendo los brotes más jóvenes de Pando.
¡Oh!
Y están impidiendo que este organismo se vaya regenerando.
Hasta que se dé cuenta el organismo, sea venenoso y se cargue a todos los cervatillos del bosque y será una auténtica...
El círculo de la vida.
El círculo de la vida. Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
Es al·lucinant, això, eh? Esto es alucinante, Sergio. El cas és que... Mireu que fan los cervatillos. Qui podia veure un cervatillo com una qüestió bastant perillosa? Doncs mira, el bosque de Pando. Aquest bosque de Pando. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, inclús aquesta amb el Sergio Parra, doncs les podeu tornar a escoltar a la web de la casa. Cope Punès en general, Cope Catalunya en particular. Allà la trobareu durant aquests dies, les properes hores, per tornar-la a escoltar i llegir. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, que acabin de passar una horrible salutació que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.